L'avanç de la ciència mèdica comença a poder amb la mort accidental. Causes com asfíxies, enverinaments, traumes letals no suposaven la fi. Fins i tot en casos d'homicidi, el que va facilitar aquesta tasca policial. Però també quan un assassí va ser condemnat a 40 anys de presó i 3 penes de mort, un tertulià digué: «Avui en dia ho pot complir». I així va ser. El van ajusticiar i ressuscitar 3 vegades, sempre esperant que s'acabés de recuperar. I finalment es va passar els 40 anys a la presó. Però no va acabar aquí, perquè molts països, per pressió popular, van tornar a instaurar la pena de mort a més de la condemna habitual.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. La música és una part importantíssima de la nostra vida. Ens acompanya en els bons i en els mans moments i es converteix en la nostra particular banda sonora. En el gènere fantàstic és encara més important perquè la música és la que ens diu on és la màgia, en quin moment de la història d'aquella pel·lícula o d'aquella sèrie ens hem d'emocionar. Avui parlarem molt de bandes sonores, d'una banda perquè la 51ª Tercat, organitzada per la Societat Catalana de Ciència-Ficció, Fantasia i Terror a Mollà, va comptar amb un concert de bandes sonores de gènere, ideat i estrenat expressament per l'ocasió. També parlarem, com no podia ser d'una altra manera, dels 2 llibres que es van presentar en aquesta cita. D'altra banda, a Quimerofonia, en Ferran Peig ens farà una autòpsia de la banda sonora de la primera temporada de Stranger Things i ens convencerà de la seva hipòtesi. Encara que sembli una música típica dels 80, només és una aparença. També us farem prèvia de 2 esdeveniments del Fantàstic que s'acosten: la 9ª edició de la Cucullona del Festival de Cinema de Terror de Girona i una nova fira Steampunk. El 5è quimèric d'aquesta 4ª temporada el fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i amb l'Iker Mons com a productor. Comencem!
Notícies del Fantàstic.
Els habituals d'aquest programa coneixeu aquesta sintonia, és sinònim de steampunk, i és que torna una nova fira steampunk a Barcelona, oi, Alfons?
Exacte, l'Eurosteamcon a les Cotxeres de Sants, al cap de setmana el 26 i 27 d'octubre. També és el bon lloc per veure un bon gust al vestir.
O sigui que encara que no us coneguem aquest subgènere, només per veure modelets val la pena anar-hi.
Exacte, modelets amb molt bon gust, ambientats a l'època victoriana, a l'època del segle XIX.
Retrofuturista, no?
Retrofuturisme. Pel qui no entengui el que és el retrofuturisme, és, posem-nos a l'època de la Revolució Industrial i suposem que es van fer més avançaments, no és la paraula correcta, tecnològics, però, bueno, tirant més cap a la ciència-ficció.
Sempre hi ha històries d'aquest subgènere que enamoren i, de fet, es presentaran alguns llibres, no?, del subgènere en aquesta fira.
Exacte. Trobarem, per començar, la presentació de Cronos, de Acero y Sangre, que és una antologia de relats de terror de steampunk coordinada per José Bonilla i Josué Ramos, que trobarem els 5 autors i 5 autores presentant els seus relats el dissabte a les 5 de la tarda. Tot molt 5.
Sí, sí.
Però segur que serà de 10.
En lloc de 666, doncs 555. També hi ha la presentació de Noche de Oscuras Revelaciones.
Exacte, un altre llibre també amb relats de por, que diguíem, presentat per Grimal III amb il·lustracions de Grimal II, que és l'autor del cartell d'enguany.
No l'havia sentit parlar mai.
Crec que és un pare i fill, no ho sé, no ho tinc clar.
Ho sembla, per almenys per la jerarquia, no? Això serà diumenge al migdia.
Diumenge al migdia. També el diumenge al migdia tenim, a mans de l'1 de setembre, un taller per crear els nostres diaris de viatges, perquè a l'època aquesta, del segle XIX, també és l'època dels grans descobriments, dels grans viatges, per exemple, va ser quan es van trobar les fonts del Nil, i es va començar a despertar tot l'interès per l'arqueologia bastant més moderna.
Per tant, passa molt bé, no?
Sí, i a la tarda ens faran una conferència d'aquest tema.
Bé, pels amants dels viatges és una bona manera de reenfocar-ho cap al gènere, que no està malament.
I també són algunes de les moltes activitats que podem esperar, com el tradicional col·ledor, actuacions a l'escenari, duels i el concurs d'ambientació i vestimenta.
I tot això també amb paradetes.
Amb paradetes. Amb paradetes on trobarem coses, bé, que només podem trobar a l'Eurosteamcon, veritat.
Sí, i alguns a les galeries Maldà també, però això serà un altre tema que ja en parlarem un altre dia més endavant. El preu de l'entrada és bastant simbòlic, a més, eh?
Sí, 3 euros amb entrada anticipada, que es pot treure fins al 19 d'octubre, i 5 euros a taquilla. És un preu molt ajustat.
Nosaltres ja anirem i us explicarem en el següent quimèric també com ha anat.
Que haurà anat molt bé.
Seguríssim. Sí. Però hi ha altres cites al calendari pràcticament imminents. Es tracta de la novena edició de La Cucullona, del Festival de Cinema de Terror de Girona, que ha canviat dates, ens ha sorprès a tots molt aquest canvi de dates, perquè, com sabeu, sempre era per l'època de fires, no? Començava el 31 d'octubre amb la Zombie Walk i s'allargava doncs, tot el que és les fires de Girona, i ara comença ara l'11 d'octubre i s'allarga fins al 19, per tant, una setmana sencera on es faran diferents coses. És un canvi de dates que ens justifiquen perquè no quedi diluït, perquè es veu que havien tingut problemes en edicions anteriors de que hi ha tantes activitats i tant d'ambient a Girona que passava massa desapercebut, i volen intentar, a veure si així doncs, capten nou públic i no es contraprogramen, per dir-ho així.
Home, coincideixo amb el girocòmic, però suposo que l'horari no és el mateix.
No, de fet, alguna activitat està inclosa dins del girocòmic. Per tant, col·laboració de gironins amb el gènere, està molt bé. El que es manté l'habitual projecció de curtmetratges de concurs. El 16, 17 i 18 d'octubre es faran tres sessions de projeccions de curs, i s'hi afegeix aquest any la projecció d'una pel·lícula gore. El nom no ha transcendit, no sé si és perquè volen que hi anem i ens emportem la sorpresa. Bé,
sang i fetge.
Sabem almenys que hi haurà sang i fetge, que això és l'important. La principal novetat d'aquest any és que s'oferiran unes visites teatralitzades pel barri vell de Girona, partint de les llegendes que existeixen. Crec que és una proposta bastant atractiva, eh?
Doncs sí, la veritat.
Perquè a més Girona ja té el seu encant. Llavors, exacte, si a sobre posem una mica de gènere i una mica de teatre...
I sembla que no la coneixem prou, la majoria de catalans.
Jo la conec molt, per
doncs,
sort.
Jo no sé ni un estoc cul de la lleona.
Doncs molt malament.
Sí, on es va gravar Juego de Tronos, això sí.
Doncs pràcticament la mateixa cantonada, al fons. Vull dir que això no, cap problema. A part d'aquestes novetats, també es manté el concurs de curtmetratges Express, la Coco Express. I d'altra banda, aquest any, la part més cultural serà la presentació de Mai Més Editorial, coneguts del programa, que portaran els seus últims llibres, els que acaben de sortir al mercat, Persons Non Grata i La Brigada Lluminosa. Aquest últim acaba de sortir ara mateix, vull dir, està tot just de gira. I res, tot i el canvi de dates, la Cucullona te seguirà fent càrrec de la Zombie Walk. Per tant, encara que hagi acabat el festival el 19, el 31 d'octubre hi haurà la Zombie Walk. I l'únic que, bé, en lloc de ser el 37è festival, doncs serà una activitat paral·lela. Per tant, apunteu-vos aquestes dates de l'11 al 19 d'octubre a Girona, la novena edició de la Cucullona.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimeri.
Ara que us hem explicat els actes que arriben a l'agenda del gènere fantàstic, us hem de fer cròniques també, perquè aquest cap de setmana del 5 d'octubre, el dissabte 5 d'octubre, es va fer la 51a Tercat a Mollà, una trobada que, com sempre, organitza la Societat Catalana de Ciència-Ficció, Fantasia i Terror des de fa 12 anys a diferents punts de Catalunya, i que en aquesta ocasió l'anfitriona era l'escriptora Cristina Rodríguez, que també ens va presentar el llibre. Va ser interessant, sobretot, per saber on era Mollà.
Sí, sí, o sigui, no sembla de lluny, però déu-n'hi-do el tros de carretera que vam fer.
Home, una horeta llarga la vam fer, sí, sí. I per carreteres que, sincerament, no havia trepitjat mai.
No, és en plan, hi ha una zona desconeguda de Catalunya, doncs allà està Mollà.
Exacte, Mollanès, aquesta nova comarca, doncs mira, la vam poder descobrir, i ens van acollir molt bé, a més.
Sí, va ser encantador, a part d'un dinar excel·lent. La Pati, tothom li deia Pati.
Perquè es veu que es diu Cristina Patrícia, una mica de... novel·la sud-americana, eh? Una trentena de persones hi vam anar.
Sí. Inclús gent de Barcelona, que ens va sobtar bastant.
Sí, perquè no solen moure's tant. L'anfitriona, com dèiem, era la Cristina Rodrigo, que tenia doncs, novetats per presentar-nos. Sempre hi ha diferents parts d'aquest acte, i una és la presentació de llibres i l'altra és, en aquest cas, era un concert de bandes sonores que després us explicarem. Exacte. Comencem pels llibres, no?, que és com l'excusa que ens ha portat a tots a Mollà.
Sí.
Un d'ells era El hechicero del viento, de Cristina Rodrigo, que és el quart llibre que publica i que dona inici a una nova trilogia. Per tant, si tenim ganes de seguir-la, doncs és el moment de poder llegir aquest llibre i enganxar-nos per quan arribin els altres dos, perquè a més és una autora molt prolífica que no para d'escriure, cada matí a les 6 del matí està escrivint, i per tant segur que veurem molts títols. Vam poder parlar amb ella sobre aquest llibre i una mica sobre la seva trajectòria.
La història que vull explicar és el que ens passa sovint a tothom, no? Que estàs a la teva zona de confort i no t'atreveixes a sortir d'allà. Estàs còmode i sembla que no t'hagi de passar res, i a la vida passen moltíssimes coses, moltes incontrolables. I això és el que li passa a l'Álvaro, el protagonista de la història, que de cop i volta es veu fent coses i dient coses que no n'havia pensat mai.
comentàvem, que és de fantasia, però que passa en el món real. O sigui, quin és l'element fantàstic? Què és el que hi ha?
L'element fantàstic és que tot comença molt bé a Càceres, que pots anar-hi i veure els carrers per on passeja l'Àlvaro i totes les coses que hi ha allà, i de cop i volta estàs en un altre Càceres on no són els mateixos carrers exactament, on no hi ha la mateixa gent, sobretot perquè hi ha fetillers i guerrers que estan en guerra.
Que és un univers paral·lel?
Sí, és un univers paral·lel que així em dona l'oportunitat d'explicar moltes més coses.
I què és un llibre d'acció? Perquè et comentes que si es troba enmig d'una guerra, no? Quin paper jugarà l'Àlvaro en tot això o no es pot explicar?
Es pot explicar que va per a Càceres, on la protegeix l'última guardiana i guerrera de Càceres, d'una ordre medieval, i ell descobreix que és un fetiller. Per tant, té un problema molt greu d'acció trepidant. Realment els hi passen moltes coses i no paren. Els hi costa respirar, fins i tot.
I com s'afronta saber que ets un fetiller si no en tenies ni idea?
Tenim molta por. Et fa moltíssima, moltíssima por. I assumint una mica que tots són diferents, que tots tenim certes virtuts i certs defectes i que si els agafem podem fer moltes més coses de les que creiem.
Com és que les enfoca com el primer llibre d'una trilogia? Perquè, clar, ens has comentat que seran històries independents.
Sí, perquè tot i que tots els personatges sortiran i aquí en el primer llibre la gent es sorprèn perquè hi ha molta gent i a vegades potser costa una mica de saber qui és qui, però la història no la viu sol mai i no sempre n'hi ha un únic protagonista. Quan passen les coses ens passen a tots. Llavors, des d'un punt de vista es veu d'una manera, des d'una altra persona es veu d'una altra. I aquesta és la qüestió. Veure que les diferents coses que et poden passar són diferents per cadascú i que les hem d'acceptar.
O sigui que el context serà el mateix en els tres llibres, però punts de vista diferents.
Correcte. I situacions diferents, evidentment, perquè la vida continua. No es queda estancada en un lloc i tot queda que perfecte.
Ha sortit aquí a la presentació, però també t'ho vull preguntar. Per què Càceres?
Per aquest tema, perquè el meu home va fer l'Emília allà i jo vaig dir, no pot ser que un nano de 25 anys encara no tingui feta l'Emília. Sí, no la tenia feta i li va tocar allà. En aquell moment vivíem a Barcelona. Barcelona-Càceres és un trajecte molt llarg, 11 hores de viatge amb autobús. Sí, però la ciutat és preciosa. I se'm va quedar en el cor i ara per aquesta història em venia molt de gust. La història té un caire medieval, i Càceres és una ciutat que conserva un nucli antic molt maco, molt maco. I llavors volia una mica donar-li aquest color amb el lloc real que fos una ciutat que coneixia i que m'apreciava.
En una altra novel·la teva surt Teruel, però és una novel·la fantàstica. És perquè allò que es diu de Teruel existe o no existe?
Sí, de fet el protagonista quan se'n va a viure a Teruel li fa molta gràcia que hi ha una iniciativa que es diu Teruel existe. Perquè ell se sent igual, que no existeix. Però a diferència de Teruel, ell el que li passa és que realment tothom s'hi fixa en ell perquè té els cabells de color platejat i els ulls morats. Llavors és un bitxo raro. A Teruel aprèn que també se li pot dir fenútria. Moltes paraules i moltes maneres diferents d'insultar perquè ell realment és diferent. I una mica aquesta història del viatge de l'Absalom que explica que ser diferent potser no és tan dolent.
Aquest llibre el presentaràs a la CatCon, oi?
Sí, exacte. Estic treballant, com diu l'Eloi, el Kraken, des de les 6 de la matí cada dia per aconseguir acabar la història i la veritat és que falta molt poquet ja.
Ja portes unes quantes publicades, el llibre que presentes avui és el quart. Com has viscut tota aquesta trajectòria, el poder escriure, què has après des del primer dia fins avui?
Que el primer llibre no l'escriuria exactament com ara, perquè aprens, amb cada història que planteges, amb cada història que fas, aprens moltíssim, et deixes anar, perquè al principi et fa com una mica de respecte, de dir, a veure, tampoc m'enrotllaré massa, perquè potser... I després te n'adones que explicar coses és molt més. I creixes moltíssim.
O sigui que el cinquè llibre notarem el canvi també, no?
Això espero. De fet, el cinquè i el sisè ja estan escrits, però encara no els he pogut publicar. Suposo que pels Nadals, principis de l'any que ve, sortiran. Els contes de Garla és un recull de contes, però amb una història que els va unint. I després l'altre és El protector de Grantum. Una història que en el fons va sobre el bullying i el maltractament.
Hi ha l'element fantàstic també?
Evidentment.
Ens encanta que Rodrigo segueixi apostant pel gènere, sobretot llibre rere llibre, quan em porta ja tants al calaix, que segueixi dient, doncs no, jo fantasia per davant de tot, crec que és una aposta valenta.
Sí, sí, hi ha gent que també la fa, però no se'n prolifica, per desgràcia.
No mirem a ningú. Bé, ha passat una bola de l'oest, eh? I llavors es va presentar també un altre llibre, que també forma part d'una trilogia, però en aquest cas és el segon llibre d'una trilogia. A veure si sé dir bé el nom, perquè és una mica complicat. El viatge d'Inés Derion, crec que ho he dit bé.
Yeah!
Inés Derion, sí. És el segon llibre de la trilogia que va encetar La pedra de la llum, del Carles Vilà. També vam poder parlar amb ell perquè ens expliqués una mica doncs, la diferència entre el primer llibre i el segon i també cap a on va aquest tercer, que ja està començat.
Sí que aquest segon llibre, que acaba de sortir ara a les llibreries, és un pèl diferent del primer, més que res perquè el primer poso les bases del món aquest nou que he creat de fantasia, no? I aquest segon, el món ja s'obre. Al principi, al primer llibre, doncs, posaves les bases, posaves el principi de la història, el plantejament, cap on anava, no? I en aquest segon llibre ja comença un viatge de recerca, no? De recerca de llegendes, que se'n parla en el primer, però que no comença de veritat. I en aquest segon llibre comença el viatge. I sí, és una trilogia i doncs tinc la sort que el tercer llibre ja està pràcticament també acabat. Em fa estic a les dues, tres últimes pàgines i és una satisfacció perquè tot el conjunt té tot el sentit possible, no? De fet, aquesta història està en principi era una història d'un sol llibre, però va créixer tant que han sigut tres.
Per les persones que no han llegit el primer, ens pots situar de què va aquesta saga?
És una saga de fantasia clàssica, l'eterna lluita de la llum i la foscor, amb un rerefons molt personal. Jo he enfocat el rerefons de la història amb el creixement que té cadascú, no? I amb com afrontes els camins de la vida, no? I per això, doncs, en el món que he inventat jo, doncs, els personatges, la majoria d'éssers tenen pedres interiors. Són pedres que es troben a les coves, a les muntanyes, i que la gent ha de connectar amb elles, les tenen posades a dins del cos, literalment. I són pedres que connectes amb elles i les has de saber escoltar, com escoltar-te el teu propi interior, i a partir d'aquí doncs, afrontar totes les experiències que et porta la vida, no? És una fantasia clàssica, però amb un rerefons molt personal.
El que comentes és fantasia, però toques el tema espiritual i de creixement personal, no?
Sí, perquè mentre vaig estar treballant els primers anys abans d'escriure, vaig estar doncs, també buscant-me a mi mateix. Va ser un camí molt personal. De fet, el camí del personatge principal és molt el meu camí que he seguit aquests últims anys, no? He intentat buscar-me a mi mateix, què és el que realment m'omple, què és el que realment em fa tirar endavant i també conèixer les persones que et rodegen, amb qui pots confiar, amb qui no i cap on et porta la vida. No?
Creus que també a través de la fantasia pots arribar més a que la gent pugui fer també aquest camí?
Sí, perquè de fet em sorprèn molt també els lectors dels meus llibres que també tenen una franja d'edat a partir dels 50, sobretot agrada molt. Són aquesta gent també que s'ha perdut alguna cosa en el seu camí i quan el llegeixen aquesta història veuen que es poden trobar, que poden lluitar, que poden seguir lluitant encara que tinguin una certa edat, que poden seguir lluitant i conèixer-se a un mateix per sentir-se una mica millor la vida.
O sigui que hi ha una doble lectura.
Completament, sí. Aquest sempre ha estat des del principi la idea, el rerefons hi és, però és molt clar. Jugo molt amb la llum i la foscor, de la fantasia, però també en la llum i la foscor nostra que portem a dins.
Parlaves abans de la presentació que hi ha màgia, però que és subtil. A què et refereixes? És una màgia subtil com la que pot existir aquí, la gent que creu en la màgia, o és el món el que és màgic i no el que hi passa?
Hi ha punts que poden ser d'aquest món. Tots sabem que som energia i les nostres mans de vegades desprenen certes calors, no? Però sí que també és, en part és una màgia clàssica de fantasia on pots fer coses que en aquest món és pràcticament impossible.
Parlàvem també d'influències, de Tolkien. No sé si això ha marcat també la teva trajectòria. Comentaves que en el primer llibre sí, que en el segon no tant, no?
No, no, el segon no tant, perquè volia destacar, volia marxar una miqueta d'aquesta influència que vaig tenir en el primer, que era, potser sí que és molt òbvia, molt clara, però que no me n'amago en cap moment, perquè a l'hora de crear un món necessites també uns referents. No pots començar un món de zero si no tens uns referents, no? I amb això, amb Tolkien i Lewin, em passava molt. Amb aquest m'he intentat distanciar una miqueta. Aquí he sigut més cinèfil, jo sempre recalco, quan presento aquest segon llibre, és que és més la segona part, és l'imperi contraataca, vale? És el meu imperi contraataca. Aquí he volgut indagar molt, encara més, amb l'interior, amb la part fosca que tenim tots, amb aquest creixement que ens va portant a descobrir coses nostres i del món en general.
Influència també de les llegendes o l'imaginari col·lectiu català?
Sí, són molt subtils. He intentat posar paisatges de Catalunya, tradicions, són molt subtils. Doncs poden haver-hi algun ball de bastons allà introduït en les novel·les, o una muntanya serrada que simbolitzi Montserrat, o una muntanya mística que sigui el Montseny, o un llac amb unes runes que sobresurten. Tot això, clar, forma part de la meva terra i del que m'estimo, del que m'agrada i del que em transmeto. He intentat fer pinzellades d'aquests aspectes de Catalunya en els meus llibres.
Ja per últim has comentat que el tercer ja està quasi acabat. No sé si tens data de publicació i si fins i tot t'has plantejat fer una edició en què estiguin els tres llibres junts.
Sí, com que de moment és una cosa que ho haig de fer molt jo. Sí, la intenció és quan estiguin els tres intentar fer un volum únic, no? Però sí que el tercer, la idea és que en un parell d'anys i mig, doncs, que pugui sortir el tercer. No m'agrada fer esperar els lectors, perquè si segueixen una història els agrada, doncs que sàpiguen en castellà, no? I la sort que tinc que el tercer, doncs, ja quasi bé està escrit. Per tant, intentarem no fer esperar gaire. Dos anys i mig, o molt.
Doncs a part de la vessant més cultural, la presentació d'aquests nous llibres, hi havia una part musical, que és el primer cop que ens ho trobem amb una Tercat.
Sí, és una sorpresa benvinguda, la veritat. Mm-hmm. Esperem que creï tendència i ballem més a Tercats, però no moltes, si no serien massa repetitives, que les Tercats de varietat.
Home, la gràcia no només és que s'ha fet un concert de bandes sonores, especialment per aquesta ocasió, de la mà del Pablo Ruiz, acompanyat de la Paula Barranco, sinó també el lloc on es feia, no? Perquè és com una antiga església...
Sí, que s'entrava al costat.
Però que s'ha convertit en una mena d'ateneu. Vull dir, ja no s'usa com a església, però no deixa de ser una església.
Sí, bueno, com ja el superordinador del Marina s'ha convertit en una església, doncs mira, aquests edificis que allà no es fan del seu acte sacre, doncs fan aquests actes culturals.
No, no, clar, també en un concert amb aquest ambient, doncs canvia completament l'acústica, per exemple.
Exacte, d'això també ens en va parlar, a més que també quedes és més proper a l'espectador, els teníem més a prop.
Sí, tampoc eren molta gent, vull dir que clar, podíem tenir la sensació que era un concert íntim, un concert per nosaltres.
Bé, és que ho era, no?
Ho era, però estava obert, en principi,
sí, estava obert
a la gent
persona.
Del poble, però clar... les bandes sonores de ciència-ficció, doncs, com sempre diem amb el gènere, a vegades doncs, la gent s'espanta, no?, quan el sent.
Sí, no sé per què, perquè hi ha molta afició al gènere, però la gent no surt de l'armari en aquest cas.
Ja ho sabem, ja. La tria va ser com molt sui generis, trobo.
Sí, va ser, com ho diria, molt ochentera, per alguns casos, perquè teníem Star Wars, teníem Indiana Jones, en el moment actual podíem trobar doncs Joc de Trons.
També hi havia El Senyor dels Anells.
També hi havia El Senyor dels Anells.
I llavors hi havia un anime pel mig, no?, que jo no,
sí,
no coneixia.
Sí, Cowboy Bebop. Mm-hmm. L'haurem d'aconsellar, un dia farem una quedada i perquè la Karen mire Cowboy Bebop.
Doncs mira.
És una opció.
Exacte.
Ho posarem a la llista.
Vas poder-lo entrevistar, oi?
Vam poder entrevistar tant a Pablo Ruiz com a la Paula Barranco amb l'ajuda de l'Iker.
Exacte.
Star Wars, Joc de Trons, Indiana Jones, Cowboy Bebop... Per què aquesta selecció?
Wow. Són pel·lícules que sempre m'han agradat molt i, bueno, de fet, per mi era imprescindible que hi hagués un moment Senyor dels Anells, perquè és per mi la millor pel·lícula que s'ha fet mai, malgrat que no vaig trobar cap moment de la banda sonora que fos com fàcil de musicar per mi amb la bateria i així. Bueno, cap ha sigut fàcil, però vull dir... aquells menys, no? Perquè no són potser tan rítmics o tenen passatges molt, molt així. Llavors, he fet tot aquest, com aquest mix de Star Wars, d'escenes que tenen músiques o que s'han fet així com conegudes o tal, com la cantina de Star Wars i bueno, això. Star Wars també és imprescindible perquè em sembla, bueno, també de lo millor que s'ha fet. Cowboy Bebop, aquí hi ha un puntet de la meva infància també, o sigui que, bueno, també volia posar-la per això. I què m'estic deixant? Joc de Trons també és una sèrie increïble. I Indiana Jones. Indiana Jones, la veritat és que l'he posat més perquè la música és brutal, però la pel·li en si, la veritat és que no m'agrada gaire.
El repertori ha sigut una mica clàssic, diguem. O sigui, deixant de banda el Joc de Trons i algú més, quasi tot és del segle passat. Hi ha algun problema amb les músiques actuals? No sé, els Jocs de la Fam, Interestel·lar o algun d'aquests? O havies de triar i has triat amb els que més et van frapar de petit?
Una mica de cada. És a dir, vaig pensar que els que vendrien més, entre cometes, serien els clàssics, no? Perquè són els que la gent també espera sentir. I també perquè els clàssics són els clàssics per algú, no? Vull dir, jo què sé.
Parlàvem abans de la dificultat. Ha sigut difícil compaginar tres instruments?
Clar, aviam, jo soc bateria i l'altre pràcticament no tinc ni idea de tocar-ho, no? Vaig estudiar 5 anys de cello abans de tocar la bateria i és un instrument que, bueno, l'he tingut abandonat durant 8 anys, abandonat de que me'l vaig vendre i tot, aquest cello me l'han deixat, concretament. Però és això, me'l van deixar fa uns mesos perquè tenia ganes de tornar-lo a agafar i això, i bueno, vaig dir, ostres, és que Joc de Trons s'ha de tocar amb el cello, no? I bueno, també com que jo vinc del món del jazz, no volia que res fos com molt pactat, no? Ja, de dir, vale, jo conec els temes, però cada cop que toqui sobre aquests temes serà diferent, saps? No, la part de bateria no era una part fixa, sempre. Ni la de cello, ni la de cello sí que hi havia els motius, no? Algunes idees tretes de moments de les bandes sonores de Joc de Trons, però no era pròpiament un fragment de la banda sonora de Joc de Trons. El mateix amb la improvisació que he fet amb el piano sobre el tema dels Jedi, no? De Star Wars. També l'escena aquesta del Yoda també és una escena com per mi fonamental, no? De Star Wars, la de hazlo o no lo hagas, però no lo intentes, no?
També hi havia un violí. Què tal ha anat amb el violí?
Bé, la veritat és que jo també, el violí va ser el meu primer instrument, però jo sóc cantant. Llavors, amb el Pablo estudiem al Liceu i el violí sí que és, jo no me l'he venut i el toco de tant en tant. Però diguéssim que la idea del Pablo de dir anem a fer Joc de Trons, fem un duet recordant el tema de la Casa Stark amb els motius principals de Joc de Trons i tal, a més amb una imatge que és com cau la neu, no? I com es va creant tot l'ambient i ajuntant els dos instruments per fer una improvisació amb aquests motius, no? Jo, a mi m'ha encantat i la veritat és que disfruto moltíssim fent música amb el Pablo.
Vist el bon èxit amb la peça de Juego de Tronos, podríeu improvisar també amb altres, com per exemple el tema Jedi que parlàvem abans, també es donaria una bona entrada de violí.
Sí, tant. Vull dir, jo tot el que sé improvisar m'encanta i sobretot no improvisar 100% lliure, que també, però a vegades també mola tenir com un fil conductor, no? Ni que sigui el vídeo, però i amb la Paula, vull dir, és molt fàcil tocar amb ella, vull dir, s'enganxa a tu i sempre t'ho deixa tot molt clar i, bueno, és un luxe, de fet, cantant i tocant el violí, vull dir, amb tot.
I també la gràcia de que no és una improvisació lliure, que podria haver-ho sigut, però estava pautat pels motius aquests més reconeixibles, o sigui, jo crec que en el fons el públic, diguéssim, l'integra més en el que està passant en la música, no? Perquè sí que és veritat que si vas a veure un concert de Free i és tot Free, no hi ha cap mena de relació amb les imatges que estàs veient i llavors costa més potser connectar el públic amb el que està passant, no?, musicalment.
Llavors també hi ha el punt aquest, no?, dels motius de les bandes sonores, que vulguis o no sempre t'estan portant a un lloc que tu ja coneixes, no?, i encara que no, com en el cas de lo que hem fet de Joc de Trons, que no era una escena pròpiament de Joc de Trons, però estava allà, no?, lo de Winterfell, tal, la neu...
La pregunta més important, heu gaudit?
Sí, jo sí. s'ha de dir que al principi estava, i mira que no m'acostuma a passar perquè ja he fet molts concerts i és que jo crec que només em faltava fer aquest tipus de concert així. Suposo que per això, que per ser algo nou per mi, sí que el primer tema, el de la intro de Star Wars, allà la veritat és que no estava gens còmode. A més, la sala aquesta no ajudava gens. I clar, jo dins dels cascos ho sentia d'una manera, segur que el públic ho sentia d'una altra, i bueno, no acabava d'estar còmode, però després ja m'he anat deixant com una mica més i millor. I segur que si tornem a repetir l'espectacle, pues, anirà rodant cada cop molt millor. Vull dir, ha sigut primera vegada i bueno, les primeres vegades no acostumen a sortir bé mai, no?
Jo sí, ho he gaudit molt. Sí, sí. Tot el procés, a més, el fet de que em demanés que l'ajudés amb el muntatge de les imatges i això, i la tria dels temes, que l'ha fet tot a ell, però bueno, consultant, i jo sí, sí, m'ha passat molt bé.
Ella realment, o sigui, jo vaig triar els vídeos i els àudios, i ella realment ha sigut la que ha fet que tot quadri d'una manera bé, no?, amb els efectes especials i les transicions i això, que jo sóc un negat per aquestes coses. O sigui que, bueno, la Paula té molt a veure realment amb el vídeo de l'espectacle i, bueno, i amb la part de violí i amb el suport emocional que m'ha donat darrere, no?, també, bueno, i que em dona sempre amb tots els projectes que fem junts. I que tenim un altre projecte també, que fem música de John Mayer, també a duo, i, bueno, per qui li interessi, també.
I el públic com l'heu vist, aquesta societat catalana de ciència-ficció i fantasia?
Bueno, molt bé, jo crec que molt bé. Potser una mica, jo estic acostumat a un públic molt menys seriós que això, però suposo que també el meu espectacle també portava això, no? Llavors jo havia deixat com moments en els que pensava que el públic respondria, no? I hi ha hagut moments que hi ha hagut com una mica de silenci incòmode, però és el que he dit al final, crec que s'ho han guardat tot per aplaudir al final, no? Perquè després, bueno, ho podrien haver dosificat una mica, no?
Tu has estat més entre el públic que no pas de l'escenari, ho comparteixes?
Sí, sí, sí. Sí que és veritat que quan vam fer el muntatge i això, em deia, va, posa aquí un fundido i que duri una miqueta més per si aplaudeixen, no sé què. I veient-ho des de fora, clar, potser també era difícil per la gent del públic el poder, perquè com que hi havia temes que anaven enganxats, no?, dir, vale, moment de pausa, aquí representa que puc aplaudir, no? Que potser... Però bueno, una revisió pel pròxim cop que ho fem i ja està.
Doncs bé, va ser una bona experiència, la veritat.
Sí. Hem de recalcar que el concert va agradar i molt al soci tímid de la societat catalana,
o sindicat,
tímid,
eh?
Com va dir algú altre.
M'ha encantat costar... això del sindicat, a mi. Sí. Crec que l'hem de canviar el nom.
Sí, jo crec que també que li direm sindicat de la ciència-ficció.
El sindicat del crim de la ciència-ficció, eh? I ja tothom, quan ens vam acomiadar, ja estan pensant en una altra data al calendari, eh?
Sí,
obligatori.
La CatCon.
La CatCon, que arriba a Vilanova a finals de novembre, em sembla que és el 24-25, sí, sí, ara no tinc el calendari al davant, però seria aquell cap de setmana.
Sí, l'últim cap de setmana.
I ja hi ha noms bastant interessants, eh?
Sí.
Nosaltres ho cobrirem, com sempre, i farem un programa especial com l'ocasió es mereix. Quimerofonia. Cinquè quimèric de la quarta temporada i torna a una de les seccions més aclamades pels oients. El Ferran Peig fa amb la mà que no serà tant. Ferran, benvingut de nou.
Moltes gràcies. Ja trobava a faltar venir per aquí.
I nosaltres et trobava a faltar tu, que ens vinguessis a parlar de bandes sonores.
Doncs avui, per celebrar que Netflix ha anunciat que ve una quarta temporada, m'he decidit parlar de Stranger Things. Mm-hmm. Per això i per una altra raó, perquè fins ara tots els programes en els que he vingut he parlat sobre la complexitat de les bandes sonores, sobre com són una cosa que desafien la nostra comprensió humana gairebé. I la veritat és que no totes són així, ni de lluny. De fet, Stranger Things és un gran exemple d'una banda sonora que a nivell musical és simple. Molt simple. Què vull dir a nivell musical? Vull dir a nivell melodies, a nivell harmonies... A nivell d'això, no té massa dificultat, que diguem, no té massa xitxa.
És simple.
És simple. Per què? Perquè Stranger Things... com ho diríem? Quin recurs s'utilitza per enamorar el públic, a part de que està molt ben escrita com a guió, quin recurs utilitza? La nostàlgia.
Mm-hmm.
Una profunda nostàlgia pels 80. Exacte. Per tant, la nostàlgia, crec jo, s'ha d'atacar des d'un lloc simple, una cosa en la que tots puguem empatitzar directament, que ho sentim i anem a algun lloc. I això com s'aconsegueix? Amb una propietat que, de la que no he parlat massa fins ara, però que avui també serà molt important, que és la textura de la música. Quina textura té?
Ara, per un moment, sembla que parlem de menjar, eh? La textura de la música.
Era que pensava que parlés dels rindillos Casio.
També. Ve per aquí. Per què? Perquè la textura que té la música, com a textura em refereixo al tipus de so que rebem. Quan sentim una orquestra, posem un cas teòric on sentim una orquestra tocant una melodia i una harmonia, una orquestra sencera, 100 músics, potser fins i tot hi podem posar un cor amb 100 cantants més, i després posem un grup, una banda de rock, dues guitarres, un baix, una bateria i en sort un teclat, fent la mateixa melodia amb la mateixa harmonia. La textura del so, el color que té, amb la riquesa que té i la diferència dels sons dels instruments, ens posen a un lloc o a un altre.
Mm-hmm.
I la textura Stranger Things és molt important, perquè s'aconsegueix amb això que ja m'has avançat, que són els organillos Casio.
O dit recorda una mica també els primers videojocs, no?
Exacte. Dit d'una altra manera més professional, els sintetitzadors. En el cas de Stranger Things, cosa que crida l'atenció, sintetitzadors analògics.
Mm-hmm.
Per què? Per què analògics i no digitals?
Perquè es notaria la diferència, no?
Exacte. Perquè els analògics obren una de possibilitats que van més enllà dels digitals, pel simple fet de que una tecnologia digital elimina possibilitats. Un analògic omple un rang de possibilitats molt més gran. Llavors, aquest tipus de so aconseguit amb els òrgans analògics, ja m'has viciat la paraula, amb els sintetitzadors
amb els
analògics.
Organillos.
Un fetge és un òrgan analògic?
No deixa de ser-ho. Aquest tipus de so ens recorda la textura dels videojocs, de bandes sonores precisament no. Però de videojocs, de
música
cançons pop.
Música d'acompanyament, així que enganxi,
aquest
no?
Aquest pop dels 80, màquina.
Lleugeret.
Exacte. Ens porta a aquella època.
Típic de les recreatives, potser.
També. Tot aquest tipus de so que en diríem 8-bit.
Mm-hmm.
Stranger Things el fa servir, però el porta un pas més enllà dels 80, per dir-ho així. He sempre sentit dir que Stranger Things té una capacitat brutal per combinar el vintage, els 80, la nostàlgia, amb una cosa molt actual, molt moderna. Quina és aquesta cosa moderna, pregunto jo?
Jo també m'ho estic preguntant, perquè ara mateix estic pensant que tot és vicis, no?
Clar. Aquesta cosa moderna és el punt de vista des del que està explicant la història. Primer, em tiro un pas enrere i vull parlar especialment de la nostàlgia, d'aquest concepte, i de com la sola intro de Stranger Things ja ens dona nostàlgia i potser té aquest to ominós, misteriós...
Sí, la intriga la crea, sí.
Per què?
Són com un batec de fons, no? També, eh?
Exacte.
També t'estic aixafant algo?
Una mica sí. Això em parla primer. Tornem a escoltar un moment. Tot això que hem sentit fins ara és un baix de fons. Van apareixent sons aleatoris, semblen aleatoris, i aquesta mena de batec que dius, però l'esquelet que li dona tota l'entitat musical és això. Un sol acord. Tota la cançó és un sol arpegi. I dale. Un sol arpegi. Què passa amb aquest arpegi? Anem a parlar una mica de música. Molt breument, no és massa cosa. Coneixem a la música popular especialment dos tipus d'acords, acords majors i acords menors. Estic simplificant moltíssim. Els acords majors són els que sembla que tinguin un to com més alegre, més feliç, dit en termes musicals, més brillant. Acord de do major, tots coneixem, sona a música, do mi sol.
Mm-hmm.
I els acords menors, per exemple, en aquest cas, mi menor, tenen aquest to més trist, més melancòlic, més... són acords menors.
Hosti, és veritat, eh?
Mm-hmm.
Què passa amb aquest acord que sona Stranger Things? per començar, és un acord que està fet amb quatre notes, no amb tres. És un acord de base al que s'hi afegeix una nota. Quines són? Do, mi, sol i si. És el que se'n diu un acord de sèptima major, perquè té la fonamental, el do, la tercera, el mi, la cinquena, el sol, i la setena, el si. Llavors, què passa amb aquest acord? Que pot ser un do major sèptima, o si l'ordenem d'una forma diferent, mi, sol, si, do, és el que en diem un acord de mi menor amb una sexta, perquè té la fonamental al mi, la tercera al sol, la quinta al si i la sexta al do. Prou de teoria. Això perquè ho dic, perquè tenim dos acords que tenen les mateixes notes però tenen dos noms diferents. Com triem quin acord és? Pel context. Si venim, per exemple, d'aquí, aquesta és una progressió típica de la música occidental, és el que es coneix com quinta, anem a ser tècnics, dominant tònica, que és bàsicament un ximpom. És un ximpom.
M'encanten els ximpoms.
També un bon tècnic.
Què té un ximpom? Doncs que l'acord dominant, aquest primer que he tocat, automàticament porta aquest acord. El necessitem sentir, si no... Ah! Què passa? Què passa ara? Pam. Llavors, amb aquest últim acord, al final, si deixem aquesta nota, ens queda això. L'acord de Stranger Things. Mm-hmm. Ara, si en lloc de venir d'aquest acord vinguéssim des d'aquest, tindríem això. A veure, com ho explicaria? Venim d'aquest acord i anem a aquest. Hi ha la mateixa sensació de ximpon, però és diferent. Per què? Perquè he fet un ximpon amb uns altres acords. He vingut d'un si i he anat a un mi. És la mateixa resolució, la mateixa sensació de hem completat la progressió, però l'acord amb el que he anat és diferent. Per tant, segons el context, un acord és un o és un altre. Tornem uns quants passos enrere. Estem a la intro de Stranger Things, mm-hmm, on només hi ha un acord. No hi ha context. Què és? Un acord de do major amb sèptima o és un acord de mi menor amb sexta? No ho podem dir. No ho podem saber realment. Podem suposar-ho perquè el baix és un do i construeix tot l'acord en ordre. Do, mi, sol, si, do. Però no és exacte. Pot ser un mi. I això ho veiem perquè si ens poséssim a improvisar sobre aquesta introducció, podríem improvisar en mi menor i sonaria bé. O podríem improvisar en do major i sonaria bé. Mm-hmm. Això perquè dic que dona nostàlgia, perquè combina un acord major i un acord menor. I en fa un de sol. I no et dona el context. No et donaré un context de do major perquè estiguis feliç i alegre. Però tampoc et donaré un context de mi menor perquè estiguis trist i deprimit. No vull que sigui una tragèdia, no vull que sigui un drama. Vull que ho triguis tu. I això és una mica en el que es basa la nostàlgia. Ah. Tinc un record i jo, inconscientment, decideixo si m'agrada o no. Decideixo si sóc feliç recordant aquest record, si em posa trist. I aquest procés és el que ens produeix la nostàlgia.
M'estàs dient que si sortim al carrer i preguntem a la gent sobre què li produeix la intro de Stranger Things, obtindrem coses diferents?
Pot ser. I en general, jo crec que la resposta anirà bastant a la nostàlgia. Mm. O a un sentiment semblant. Aquest, el que et deia també, de misteriós.
Però nostàlgia positiva o negativa, això és el que canviaria, clar, potser?
Això és el que canvia, això és el que té la nostàlgia. Mm. Jo, per exemple, veig els nens Stranger Things jugant a rol i em venen uns records o un tipus de nostàlgia que segur que no és el mateix tipus que d'Alfons.
No.
Seguríssim. Seguríssim. Però sento aquesta nostàlgia, encara que jo no hagi viscut en primera persona aquesta època. Mm-hmm. Perquè vaig arribar 20 anys tard, més que res.
Sempre. Llavors, pots recuperar-ho. Mm-hmm.
Sempre. Ho estem intentant. Vale, vist això, vist perquè la intro de Stranger Things ens dona aquest sentiment de nostàlgia, explicat així una mica a nivell tècnic, anem a parlar de una mica de la banda sonora Stranger Things. Anem a fer un petit tast, perquè honestament dona per moltes hores de parlar-ne. Per tant, jo el que vull fer avui és comparar això que deia abans, del punt de vista amb el que està explicant la història, amb per què no és una banda sonora dels anys 80. per què no és una banda sonora de Star Wars? O de anava a dir Harry Potter, m'he passat, perdó. De Star Wars o de Labyrinth, fins i tot.
Indiana Jones. Un, dos, tres, respondo otra vez.
ET, per què no és aquest tipus de banda sonora? Això... és la primera peça de música que sentim en tota la sèrie.
Sí?
El primer que sona són un científic corrent, per la base, crits, el rugido d'un monstre, sonen sons, però no sona música. Fins que arriba això. Això quan passa? Quan estan els nens jugant a rol, quan han acabat la partida. Fins ara no havíem sentit música, podria sonar qualsevol cosa, podria sonar una orquestra, podria sonar un piano, podria sonar un sintetitzador, que és el que està sonant. Sí. Per què un sintetitzador? Perquè automàticament pensem en pop dels 80. Per què, a més? Perquè té un tema molt simple. Si us hi fixeu, no sona exactament igual. Sembla que estigui desafinada alguna cosa. Això és una propietat dels sintetitzadors analògics. Hi ha el que se'n diu l'afinació i l'entonació. L'entonació són petites variacions, ara no em posem massa tècnic, ja ho he fet prou, són petites variacions en el so que fan que sembli que estigui desafinat. Això és perquè al llarg de la història hi ha hagut diferents tipus d'afinació i entonació. Bach en va inventar una, que és la que seguim fent utilitzar, la que seguim fent servir. El que sé és que aquest tipus de desafinacions donen un to antic, també, i permeten jugar amb molts matisos de la música. Això què venia? És un tema molt simple i amb un baix encara més simple. Llavors, aquest tipus de construcció és la que sentim a una cançó pop, amb aquest tipus de progressió d'acord. Si passem a una estona més tard, en el segon capítol, això és el que sona quan la Eleven, la 11, pels que ho miren en castellà, li diu el seu nom al Mike. El Mike li veu el tatuatge, li pregunta 11, què significa? I l'altre diu, la senyal de si mateixa, diu mi nombre. Comença a sonar això. Són quatre notes. Literalment són quatre notes. Sol, si bemoll, mi bemoll i fa. És exactament el baix que sentíem amb els nens. Sentíem això. Amb això que ens estan dient? Que la cançó dels nens es diu Kids, literalment. La Eleven arriba. És una nena de la seva edat, que ha passat per una sèrie de circumstàncies vitals molt difícils i està intentant sobreviure com pot. Però en el fons vol el que ells tenen, un grup d'amics. Vol ser feliç.
Ser una nena.
Vol ser una kid més. I aquí ja veiem que ja ens posa la importància en el que vol la Eleven. Que què és? Vol ser una heroïna? Vol destruir el mal del lloc que ha creat? No. Vol fugir? Vol ser una nena. No vol ser una heroïna. Per tant, què ens diu la banda sonora? Kids. Està intentant ser una kid. Està posant les bases al baix per ser una kid, per ser una més. Aquí ara linko amb els 80. Com explicaven les històries als anys 80? El relat de l'heroi. Persona normal. Explica tu al fons, que m'agrada més com ho expliques.
Jo, explicar-ho. Tenim una persona normal que rep la crida d'alguna adversitat, es veu amb l'obligació d'afrontar-la, rebrà l'ajuda d'algun ser superpoderós o alguna cosa així, però igualment l'heroi haurà de tirar endavant ell sol o en companyia d'algú altre, tindrà les seves dificultats i les seves tentacions, va passar-se a bàndol, sobretot, i finalment acabarà superant-se ell mateix, enfrontant-se contra el dolent, guanyant-lo i tornant a casa, com a persona diferent.
Exacte.
És veritat, si heu vist Star Wars, això?
Star Wars, El Senyor dels Anells, Harry Potter... Estic tirant a coses modernes, honestament, perquè són les que per generació em queden més a prop, però qualsevol narració èpica té aquest esquelet. Stranger Things també té aquest esquelet. Si l'agafem i analitzem el guió, tenim aquest esquelet.
Però
ja veiem que la textura que té la música i la textura que té la sèrie no ens porten a pensar això. Això només ho veiem. Pensem. Posem una situació hipotètica. Tenim el grup, la comunitat, la companyia, l'orden, com li vulguem dir, dels amics del protagonista, aquest, de l'heroi. Aquests amics estan en perill, tenim uns dolents que els estan fent mal, i l'heroi apareix per salvar-los. Què ens imaginem? Posem-nos en context dels 80 i d'aquell tipus de cinema. Què ens imaginem en la música? Ens imaginem una orquestra, ens imaginem percussió, ens imaginem glòria, ens imaginem batalla, ens imaginem molta brillantor, sobretot. A Stranger Things hi ha una situació així, quan estan a la cantera, els nens, i arriben als abusones, i de cop arriba la 11. Què sentim en aquest moment? Sentim això. Sentim percussió. Sentim angoixa. Veiem que una cosa molt xunga està a punt de passar.
Però és tant dels 80, aquesta cançó.
Exacte, però al mateix temps també té com una cosa d'esperança, de ha arribat, però no. No és el que ens imaginaríem si arribés Luke Skywalker.
L'Alfons està rient molt, però no sé què li passa.
Arriba la 11 i penso, a vendre cupones!
Ens has tallat el rotllo total, ara, eh?
Totalment.
Jo que estava flipant.
Però tu creus que aquesta cançó sona a la 11 vendiendo cupones?
No,
de veritat.
Faria un gran anunci.
Per això em trobava raro.
Vale, nota apuntada, arriba la 11.
Vale, diem-li 11, sisplau.
Arriba la 11.
Ai, per favor.
I sona això. Per què? Perquè no és una heroïna, repeteixo, és una nena cabrejada, perquè els abusones estan fent mal als seus amics.
Una nena cabrejada, eh?
És una nena cabrejada.
Hòstia, és que ho és. Dóna por.
Sí, sí.
Però té poders.
Exacte.
Aquí està,
encara més.
Aquí està el què?
Exacte, és una nena cabrejada. I ja està. I el que vol és protegir els seus amics. Però no vol protegir els seus amics, no protegeix els seus amics, fa mal als abusones. Recordem els preceptes de l'Orden Jedi. No farem servir la violència gratuïtament. Fins i tot les tres lleis del robot d'Isaac Asimov. La violència per la violència no ens agrada. És com un gesto dels 80. Tenim, aquí ja comença a aparèixer un ideal. L'ideal de l'honor, l'ideal de la valentia, de l'amistat. Tots aquests grans ideals del cinema del... Perdó, piano. Del cinema dels 80. Que les bandes sonores reflexen. Aquí no. Aquí hi ha venjança. Aquí ja heu fet mal als meus amics, sortireu volant per la cantera. I passa. Llavors, quin altre gran ítem dels 80, bueno, de la narració èpica apareix en el tipus de narració dels 80? El sacrifici. Jo no podré sobreviure això, però em sacrificaré perquè vosaltres ho pugueu viure. Això és un constant.
Armageddon.
Exacte.
Estic recordant una escena de Stranger Things.
No diguis res, que hi ha gent que no l'ha vist.
Hi haurà spoilers, aviso ara, hi ha spoilers de la primera temporada. De la primera temporada.
La primera...
És com qui no ha vist Joc de Trons a aquestes altures. Vinga.
Hi ha hagut temps. He agafat un petit recull de finals, entre cometes, o sacrificis, entre cometes, de cinema d'aquest tipus per escoltar-los.
Val.
Tenim, per exemple, Harry Potter, no és 80, però segueix aquest. Veiem per on va la banda sonora. Ens està inspirant. Volem fer alguna cosa. Està passant. Aquí és on salten pel pont. I veiem que salten i la melodia descendeix. Perquè la música ens està acompanyant al salt que han fet. A que baixen, a que cauen. La melodia ha caigut. I ara aquí se succeeixen tota una sèrie de tensions i de crits, i tensions musicals que no acaben de resoldre, van obrint-se coses, van obrint melodies, fins que arriba el clímax. El clímax i resol. I ja resol la caiguda, resol el sacrifici. Ara, d'aquí no estona més endavant, la música es torna a despertar-se, igual que Harry i Voldemort es desperten de la caiguda, i s'inicia l'últim conflicte final. Però veiem per on va el sacrifici. Veiem aquesta cosa de glòria, de jo caic, la música cau en mi, el dolent cau en mi, tots caiem junts, perquè jo em sacrifico per la humanitat i em sacrifico pels meus amics.
Come on, Mr. Frodo.
Un altre exemple, Mr. Frodo. El monte del destino. Frodo no pot sol. I Sam l'ajuda. I explosió, i vent metall, i un cor, i cordes, i el sol surt a la pel·lícula i tots estem al cine i ens aixequem i comencem a aplaudir la valentia de Sam, que sacrifica pel seu amic.
Mira.
Pell de gallina.
Pell de gallina.
Pell de gallina. Però en algun moment, a qui ens estem preguntant què sent el Sam, què sent el Frodo, què està passant pel seu cap? No. Estem flipant amb la magnificència del seu acte. Un altre exemple molt clar. E.T. i Elliot despedint-se, plorant, amb el gos corrent per allà, la gent caient de genolls. De nou, grans músiques, grans harmonies, tots emocionats perquè per fi torna a casa i tots són feliços i els hi costarà superar-ho, però són feliços i ho seran perquè saben que tenen l'amor dins del cor i E.T. will be right here. Però de nou, algun moment pensem, hòstia, pobre Elliot, però i tot el que hem viscut... En aquest moment no ho pensem, ho pensem després, ho pensem abans. En aquest moment ens meravellem. I ara, vist aquest tipus de construcció èpica, on la música segueix la narració èpica, anem a recordar el final de la primera temporada Stranger Things, on tenim el Demogorgon enganxat a la paret, on la Eleven està a punt de fer l'últim sacrifici.
No? Que sí, li queda amb el cap.
Què sona? No sona res. Sona...
Música ambient.
Música ambient.
Música chill out.
Música ambient.
Estem en un ascensor.
Ara, anem a recordar què passa en aquesta escena. Què està passant en aquest moment concret?
Doncs spoiler.
Estem veient cares. Estem veient nens mirant-se entre si, amb llàgrimes als ulls. Per què?
I era en càmera lenta l'escena, crec.
Exacte. És un grup d'amics que s'està desfent. No és la Eleven que està fent el sacrifici últim per la humanitat. És un grup d'amics que s'està desfent. Perquè hi ha hagut una sèrie de científics, etc, etc, que no ho han sabut fer millor i això ha repercutit a la vida quotidiana dels nens. I aquí estem sentint aquella meravella de simplesa de la música de Kids. Aquí l'hem perdut. I això és el que esperaríem si Luke Skywalker morís dintre l'Estrella de la Mort. I l'Estrella de la Mort sobrevisqués i comencés a rebentar planetes. Ens fem una imatge al cap amb l'univers ple de roquetes, de planetes destruïts. Ens fem una imatge d'això, cordes tocant instruments molt... acords molt lleugers, molt tristos, molt desesperants. És el que veiem aquí, però estan guanyant! Segons la narració èpica de tota la vida, estan guanyant.
Però no acaba bé.
Però no acaba bé, perquè no és una narració èpica. I això és el que junta la nostàlgia dels 80 amb la nostra vida moderna. Perquè ara les històries s'expliquen més des d'aquest punt de vista, des del punt de vista humà. Des del punt de vista de... Ja no ens interessen els grans sacrificis. Que també veiem una pel·lícula així...
Ja no ens els creiem, no, potser?
Exacte, veiem una pel·lícula així i ens meravella. Veiem Tony Stark fent l'últim sacrifici. Atenció, spoiler una altra vegada.
Sí, aquest una és recent, eh?
Una mica tard.
Canviarem el nom de la secció per Spoilerman o algo.
I ens meravella igual, també. Però... aquest tipus d'històries ens afecten d'una altra manera. I també s'ha de dir les coses justes. Tony Stark ens meravella perquè el MCU ha fet una construcció brutal de 10 anys on ha aconseguit torna a tallar el rotllo on ha aconseguit que ens encarinyem amb uns personatges, de forma que aquesta empatia ja la sentim. I podem tornar-nos a permetre sentir aquesta gran glòria del sacrifici humà. Un altre dia podem parlar de la banda sonora de Endgame, que també té la seva tela. Però amb Stranger Things tenim això. Agafa tots els components dels 80, fins i tot el propi guió, i recordem els paral·lismes entre E.T. i Stranger Things, són grans. Són molt grans.
Sí, o la primera escena... Pràcticament comencen igual.
La primera escena de Stranger Things és una escena d'Alien. Amb el tio a l'ascensor, no veu el monstre, s'ha salvat, i de cop el té, li cau pel sostre. Té tants paral·lismes i agafa tantes coses dels 80 per llavors poder-se permetre agafar una cosa moderna, una cosa actual, que és el punt de vista des del que s'explica. I com ens donen el punt de vista? Amb la banda sonora. Amb leitmotivs i construccions molt elaborades? No. Hi ha leitmotivs, com hem vist amb Kids i Eleven, i n'hi ha més, sinó amb la textura, amb el que deia, el que ens fa sentir per com està fet, per la quantitat d'instruments, pel tipus d'instruments i pel lloc on posa èmfasi.
Doncs ens has deixat amb la boca oberta, no puc dir res més.
Un aplaus.
Doncs, Ferran, crec que t'has superat un dia més. Segur que l'audiència agrairà aquesta explicació i més quan tots, pràcticament tots, hem vist Stranger Things. Diria que poca gent de la nostra generació que li agradi Fantàstic no l'ha vist. I esperem que puguis tornar aviat per seguir parlant de bandes sonores.
I tant.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve fent-vos una extensa crònica del que ha donat de si el Festival de Sitges i el Girocòmic. Que vagi molt bé. Adéu-siau.